Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu promet respondre a l'atac amb míssils de l'Iran d'ahir a la tarda i que van ser majoritàriament interceptats. Desconeix l'abast i el moment, però Teheran assegura que també hi respondrà. Mentrestant, la diplomàcia israeliana declara persona non grata al secretari general de l'ONU per no ser prou contundent en la condemna. Hezbollah atura al sud del Líban una patrulla israeliana que havia creuat la frontera. Els atacs a Beirut continuen aquest matí, després d'una nit on l'aviació ha destruït 4 edificis. Els barris xiïtes celebraven ahir al vespre l'atac iranià contra Israel. Mentrestant, el govern espanyol posa en marxa el pla per evacuar 350 ciutadans que volen sortir del país. Carles Puigdemont crida Junts a sortir de les casernes d'hivern per liderar l'alternativa al govern fràgil, ha dit, de Salvador Illa. En una intervenció davant del grup parlamentari a Waterloo, l'expresident emplaça Pedro Sánchez i Salvador Illa ha parlat directament amb Junts i no a través d'intermediaris. La violència sexual contra la infància té un cost superior als 4.500 milions d'euros a tot l'Estat. Ho quantifica per primera vegada un estudi de l'ONG Educo i la Universitat Pontifícia Comillas, que té en compte els aspectes emocionals o les despeses dels serveis socials de protecció al menor. Educació presenta una nova campanya institucional que avisa dels senyals d'alerta dels casos d'assetjament escolar. La consellera Esther Niubó ha destacat que es tracta d'una campanya sense precedents que se centra en la detecció precoç. Des del 2021, el departament ha detectat 2.000 casos de violència entre companys. L'Institut Català de la Salut decidirà si indemnitza i amb quina quantitat un home que, quan va néixer, el van intercanviar de manera accidental amb un altre nadó a l'Hospital Vall d'Hebron l'any 1972. En declaracions a Catalunya Informació, l'advocat de la família avisa que si la reclamació administrativa no els és favorable, portaran el cas a la justícia. L'Hospital Vall d'Hebron revolucionarà amb intel·ligència artificial els protocols d'actuació davant els casos d'ictus. Engega un projecte europeu que amb models predictius vol reduir un 15% els reingressos dels pacients d'ictus i rebaixar una quarta part les recaigudes. Passa a disposició judicial el treballador de la residència de gent gran Sant Roc de Canet de Mar al Maresme, detingut diumenge per una agressió sexual a una usuària del centre. Els Mossos investiguen si l'home de 35 anys hauria atacat altres residents d'aquesta residència. Els esports.
La Champions de futbol a terra Montilivi. Avui el Girona rep el Feyenoord en el primer partit europeu al seu camp amb 10.000 persones. Delfí Geli, el president del Girona, admet al matí de Catalunya Ràdio que Montilivi no pot ampliar l'aforament. El partit és a 6:45 amb la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. El Barça suma els 3 primers punts a la Champions gràcies a la golejada per 5-0 contra el Young Boys Suís. I en bàsquet a la Champions FIBA. Avui Manresa Benfica a 9:45.
I el temps, núvols abundants i temperatures màximes en descens. De cara al vespre, la pluja guanyarà terreny i es serà general a la nit, localment abundant a la costa central, i a l'interior de les comarques de Girona. Les pluges més dèbils seran a les Terres de l'Ebre i en general oscil·laran entre els 10 i els 25 litres per metre quadrat. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui comencem el Catalunya al dia a Girona, ciutat que espera que les amenaces de pluja no deslueixin el vestit de Champions que avui es posaran a casa per primer cop. La ciutadania, les institucions, les botigues s'han volcat a fer d'aquest primer partit de la competició europea un dia històric per a Girona, acabi amb victòria o no. La il·lusió recorre tots els carrers que també conviuen amb l'arribada dels seguidors de l'equip holandès, el Feyenoord. A Girona hi ha els que tenen entrades per aquesta tarda i a Lloret de Mar hi han portat alguns centenars més que no tenen entrada i que a priori no podran entrar a Montilivi. L'endemà del primer dia del tall de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders s'haurien d'haver resolt els problemes detectats inicialment, però el cert és que els retards continuen. Els trens de l'R2 Sud arriben plens a les estacions del Baix Penedès i el Garraf i la gent va com a sardines o no hi pot pujar directament. Ahir érem fent aquesta especial a Sant Vicenç de Calders i vam ser testimonis del desconcert de molts usuaris que veien com alguns trens marxaven buits perquè ningú els havia anunciat per megafonia. Avui això sí que està resolt, per tant tornarem a Cunit i a l'Ebre per escoltar nous viatgers amb els problemes d'avui. Us explicarem la història d'aquest home que ha sabut de gran que el dia que va néixer, l'any 1972, a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el van intercanviar amb un altre nató. El seu advocat reclama a l'Institut Català de la Salut una indemnització pel dany moral causat i, si no el satisfà, es plantegen portar el cas a la justícia. Escoltarem la nova campanya del govern per detectar a temps possibles casos d'assetjament escolar. Des de l'any 21 que el Departament d'Educació ha detectat 2.000 casos de violència entre estudiants. I anirem fins a Manresa, on es presenta una altra iniciativa per lluitar contra l'ús excessiu dels telèfons mòbils entre els alumnes de primer d'ESO. No és parlar dels seus efectes entre els més joves, no. L'Ajuntament ha decidit directament regalar despertadors perquè els més joves no tinguin cap excusa per endur-se els mòbils a l'habitació a l'hora d'anar a dormir, amb l'excusa que hi tenen l'alarma per llevar-se. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com dèiem, per primer cop Girona acollirà un partit de Champions. Serà d'aquí unes 6 hores. La ciutat es prepara per un dia històric, amb un dispositiu policial especial i amb un reforç dels serveis de neteja. Durant el dia estan arribant el gruix dels aficionats del Feyenoord neerlandès, uns 500 que ho fan amb entrada, i alguns altres centenars que no en tenen. I perquè no tots voltin per la capital gironina, alguns els porten cap a Lloret de Mar a passar el dia, que també hi anirem de seguida. Però primer connectarem amb Girona, anem cap a la plaça d'Independència, al centre de la ciutat, i tenim la Núria Paraire. Núria, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, aquí la plaça és un dels punts de trobada d'aquests aficionats. És una plaça on hi ha moltes terrasses de bars i restaurants i aquí en tenim uns quants asseguts que estan passant el dia de moment, però l'ambient és tranquil. Podeu sentir que no hi ha cap crits de moment i l'ambient, doncs, més o menys està prou tranquil. Com deies, l'Ajuntament ha pres mesures. Per exemple, ho veiem aquí, el monument que hi ha al centre de la plaça està protegit amb unes tanques, tal com s'ha fet amb altres monuments a Girona. També hi ha aquí uns urinaris públics i és que es vol facilitar al màxim la convivència amb aquests turistes, amb aquesta afició visitant aquí a la ciutat. També hi ha aquests urinaris a altres punts de la ciutat i també s'ha demanat als barris restaurants que serveixin les begudes en gots de plàstic. Ara, de moment, mentre estan asseguts, veiem que no és ben bé així, però sí que, per exemple, ahir a la nit els hi donaven aquestes begudes amb gots de plàstic. Fins a Girona venen uns 500 aficionats neerlandesos amb entrada i es calcula que uns 200 estan per aquí sense entrada. Tot i això, els gironins, amb qui hem parlat, no els molesta gens tot plegat.
Crec que beneficia la ciutat i jo confio en l'equip perquè només li devem confiança.
A mi la veritat és que em fa il·lusió, la veritat, sí.
Jo crec que si hi ha alguna mena d'alteració serà més que res per l'alegria que provoca que juguin la Champions que no pas pel que pugui passar, jo crec.
Sobte, perquè no ho hem tingut mai això, però bueno, si hi ha Champions i hi ha aquest tipus d'afició.
Algunes classes s'han anul·lat, es fan online. És depèn de com tu deixis que t'afecti, no? Al final, si tu fas la teva vida i faràs el teu i ja està.
Aquesta noia ens explicava que algunes classes de la facultat es fan online perquè recordem que al costat de l'estadi de Montilivi hi ha les facultats de Dret i Ciències. El recinte del campus universitari que es troba allà s'ha tancat, s'ha restringit molt l'accés, s'ha recomanat que les classes es fessin online. Després, a les 3 de la tarda es tancarà del tot, es tancaran els bars i és que es volia evitar que aficionats del Feyenoord poguessin colar-se per aquella zona perquè és molt propera a l'estadi. Com us dèiem, el portaveu de la coordinadora d'estudiants, però de la Universitat de Girona, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que han acceptat tots aquests canvis, doncs, resignats.
No és una mesura que ens agradi. És a dir, no és una mesura que s'ha pres de bon grat. Tot al contrari, no? Tothom es resistia a fer les classes online precisament perquè la nostra universitat és presencial.
Tot i que de moment l'ambient, com us dèiem, aquí al centre de Girona és prou tranquil, sí que veiem més presència policial de la que és habitual. L'alcalde Lluc Salellas ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que, de fet, els Mossos consideren que el nombre d'aficionats que s'espera que es moguin és assumible i que en cas que s'agrupin, no, amb més nombrosos, doncs se'ls anirà acompanyant i conduint cap a la zona del camp. Salellas ha recordat que és el primer cop que es troben amb aquesta situació.
Tots hem anat a un punt més enllà de cautela per assegurar que avui vagi bé, però també per aprendre per les properes vegades si totes les mesures continuen sent necessàries o no.
I això, de moment, Marta,
sí,
els aficionats
tot tranquil,
que veiem...
Doncs esperem que continuï així.
Sí, també veiem aficionats del Girona amb la samarreta del Girona. Ja comença a tenyir-se la ciutat de vermell.
De vermell, molt bé. Gràcies, Núria. Fins ara, bon dia.
Adéu, bon dia.
Com us dèiem, part d'aquests aficionats, ara ens ho explicava la Núria, i que aquesta tarda doncs, aniran a veure el partit de Montilivi, són ara mateix a Lloret de Mar i han arribat en autocar des de Girona en una solució pactada entre les diferents parts per mirar que a Girona durant el dia doncs, hi hagués una xifra de seguidors assumible, especialment per les forces de seguretat. Per tant, anem cap a la Fan Zone, que es diu així, que s'ha instal·lat a Lloret. Allà hi tenim el Marc Güell. Marc, quin ambient hi ha aquí ara mateix?
Bon dia, Marta. Doncs mira, des de mig matí, des de fa un parell d'hores, corren aficionats del Feyenoord pels carrers, però sobretot estan concentrats aquí, a un local d'oci nocturn, al Queen Vic, on han muntat la Fan Zone, amb pantalles per veure el partit. De moment, ambient molt tranquil. Hi ha més de 300 seguidors que van bevent cervesa i fan poc cas, de fet, a la música que sona de fons. Durant tot el dia s'espera que passin per aquí uns 500 aficionats, tot i que molts d'ells marxaran cap a les 4 perquè tenen entrada per veure el partit a Montilivi. Hem parlat amb un d'ells i té clar que serà una nit de molta rivalitat.
Serà un partit interessant entre dos equips que no han començat gaire bé. Tots dos van perdre el primer partit i, per tant, tots dos volem guanyar, volem la revenja. Crec que el partit acabarà 2-1 a favor del Feyenoord, o sigui, 1-2.
Malgrat que la Fan Zone està aquí a Lloret, els seguidors no han dormit aquí. De fet, bona part tornaran cap a Holanda aquesta mateixa nit i davant la possibilitat que hi hagi grups ultres entre l'afició, els Mossos i la policia local, han muntat també un dispositiu preventiu. Diverses patrulles van passant regularment per aquesta zona. Des del Gremi d'Hostaleria de Lloret, el seu president, Enric Dotres, ho minimitza. Ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que esperen que sigui un dia tranquil.
Que arribin aquests aficionats del Feyenoord, la veritat és que són molt benvinguts i s'ha fet tot un dispositiu per precaució, com no pot ser d'una altra manera, per estar a l'aguait de qualsevol incident que hi pogués haver.
De fet, Enric Dotres assegura que els 500 aficionats del Feyenoord que hi haurà avui a Lloret són una part molt petita dels 40.000 turistes que té avui la ciutat.
I avui, segon dia del tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres del túnel de Roda de Barà del corredor mediterrani que afecta uns 15.000 usuaris diaris de les línies que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona. A primera hora hi ha hagut retards dels trens regionals i els de Rodalies de l'R2 Sud han tornat a anar a plens a vessar. Tornem cap a l'estació de Sant Vicenç de Calders del Vendrell. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ara mateix, quina és la situació?
De tranquil·litat absoluta, pocs viatgers esperant, els trens van arribant i cal dir que s'està veient més coordinació entre trens i autobusos que al matí, perquè ara els responsables de gestionar les files dels autobusos han dit que esperaven un tren que arribava de Barcelona perquè els usuaris poguessin fer la connexió amb l'autobús. Això ha fet que aquests dos passatgers es mostressin satisfets.
Bé. Vull dir, veig que a tot arreu em preguntes, que diuen on vas, francament, és que no puc dir res dolent.
Bueno, sembla que estigui bastant ben informat, sí.
Hi ha molts informadors i avui han posat més tanques i cartells i tothom es posa ja a la seva fila, per la qual cosa s'eviten aglomeracions i desconcert. De desconcert sí que n'hi ha hagut a l'hora punta del matí perquè els regionals anaven amb 20-30 minuts de retard, no se sabia per quina via arribarien i es donaven situacions com aquestes.
Sembla que sí, que els autobusos funcionen bé, però els trens no. Llavors, doncs és un embolic.
Perquè no, encara no sabem res, no posa via. Molts autocars, però trens no, hi ha cap. No sé què passarà.
Quan arribava un Rodalies, tothom pujava i el tren arribava a Cunit i a Cubelles, que ja no hi cabia ni una agulla, cosa que ha fet patir els usuaris.
Ayer tuve que esperarme y coger el siguiente porque venía tan lleno que no se podía subir. Y gente que sufrimos de ansiedad, pues no podemos subir porque es que van todos apelotonados, no te puedes mover... todo muy mal, la verdad.
Una millora més. Avui també s'han col·locat llums a l'exterior de l'estació per fer més còmode l'espera dels autobusos a les hores nocturnes.
A les Terres de l'Ebre, les principals queixes són per les condicions dels tren avant, bàsicament pel cost dels bitllets i els abonaments i pels canvis horaris que ha comportat la seva posada en marxa. D'altra banda, les persones que viatgen amb transport públic regularment a Barcelona opten per l'autobús. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, quins són els factors determinants?
Bon dia, Marta. Bàsicament són diversos. La fiabilitat, la comoditat, el nombre de freqüències i la puntualitat, bàsicament després dels recurrents problemes dels últims anys a la xarxa de trens. Si a això li sumem la bonificació tarifària, els resultats són autocars molt plens.
Un bitllet en un bono virtual et costa 4,50 d'anada, 4,50 de tornada.
Tinc més flexibilitat d'horaris.
Sí, van bastant més plens i llavors també hi ha alguns errors amb els temes dels enllaços.
Abans anaves millor, ara, bueno, fa molts anys anàvem en tren, sempre. Ara no, ja, ara ha passat a la història, això.
Sempre jo compro el bitllet online, perquè si no, no el podria pujar cap vegada.
IFE, qui gestiona el servei, no ha notat un augment considerable de la demanda actual respecte a la de la setmana passada. Parlem d'un augment d'un 5%. Malgrat tot, posaran reforços en franges puntuals. Josep Maria Echeverria n'és el gerent.
Estos últims mesos sí que han posat en 10 puntes aproximadament una mitja d'uns 10 reforços diaris. Per al divendres, doncs, possiblement hi haurà previsió de sortir des de Barcelona cada mitja hora, sortir cada mitja hora des de Barcelona a Terres de l'Ebre. I els diumenges i els dilluns, exactament el mateix. Fer sortides escalonades i repartir a la màxima quantitat de població de Terres de l'Ebre.
Mentrestant, les persones que continuen optant pel tren es resignen a les 3 hores i mitja que tindran amb regionals fins a Barcelona. L'alternativa del tren avant, per molts, no és una opció per l'elevat preu que té. I és que recordem que cada bitllet sol costa 25 euros.
Gràcies, Jordi. Ara passa un minut i mig d'un quart de dues. Moment per saber com tenim a aquesta hora la situació del trànsit i també el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs està circulant força bé, domina la circulació còmoda, però si sortiu a les carreteres, ara us trobareu aturades localitzades a la P7 a Sant Celoni, sentit Girona, per un camí avariat, a la comarcal 162 a Das i a Urús, a la Baixa Cerdanya per obres, Nacional 340 a Vallirana i a Camarles, al Baix Ebre, i a la Ronda Litoral de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Doncs atents al que diu la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores, on ha de ploure Francesc Maurí.
Arriba una pertorbació, ens visitarà a tot Catalunya durant la nit, però mentre no arriba els núvols abundants i precipitacions al llarg d'aquesta tarda vespre arribant per l'oest de Catalunya. De moment, la majoria febles. Durant la nit plourà tot Catalunya, les quantitats més habituals oscil·laran en la forquilla que va dels 10 als 25 litres per metre quadrat, Terres de l'Ebre potser menys de 5 litres per metre quadrat i localment a punts del nord-est algun valor podria fregar o superar localment els 50 litres per metre quadrat. Pertorbació, però, vista i no vista. Demà dijous ja farà sol.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La comunitat jueva a Catalunya reforça la seguretat davant l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. Segons ha pogut saber Catalunya Informació de Fons del col·lectiu, en un any s'han multiplicat per 6 els incidents, la majoria pintades i atacs verbals. A Catalunya hi ha entre 5.000 i 10.000 jueus. D'aquests, només 1.500 estan adscrits a una de les 5 comunitats existents. La més nombrosa és la de Barcelona, amb 500 famílies. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Tu has pogut parlar amb un dels responsables de seguretat de la comunitat jueva a Catalunya. Què t'han dit?
Doncs són conscients que la guerra serà llarga, hi ha preocupació, han reforçat la formació en autoprotecció dels seus membres. Sostenen que podrien rebre atacs no tant d'objectius principals, a objectius principals com ara les 7 sinagogues que hi ha a Barcelona, per exemple, o al consulat honorari, o a l'escola, que des de fa temps ja tenen mesures de protecció molt avançades, sinó el que ells consideren objectius secundaris, com ara comerços i empreses.
I per qui se senten amenaçats?
Doncs aquesta font, que ha declinat fer fer declaracions a micro obert, assegura que els seus analistes consideren poc probable un atac pro-palestí de Hamas, però, en canvi, sí que atorguen capacitat operativa a Hezbollah a Europa. M'ha traslladat que la comunitat té una alta preocupació d'inseguretat i que estan molt atents en dies com avui, vigília del Rosh Hashanah, que és l'any nou jueu.
Els Mossos d'Esquadra diuen alguna cosa al respecte?
Diuen que des del 7 d'octubre s'han establert mesures, el 7 d'octubre passat s'han establert mesures policials que estarien relacionades bàsicament amb l'amenaça al col·lectiu jueus. Fons de la policia catalana no preveuen un atac greu imminent, però estan a favor de reforçar la vigilància a centres de culte i comerços. S'asseguren que reforçaran aquesta seguretat, sobretot també amb manifestacions i protestes en contra d'Israel, tot i que recorden que ja estem en un nivell molt alt d'alerta terrorista, 4 reforçats sobre 5, tenint en compte que el 5 és atemptat imminent.
Gràcies, Miquel. Avui hem conegut a través del diari El País un cas d'intercanvi de nadons que va passar l'any 1972 a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'afectat, que ara té 54 anys, en fa 2 que va saber que els seus pares no eren els seus progenitors biològics. L'altre nadó va néixer 5 minuts més tard i va atendre el part al mateix equip mèdic. L'administració ha reconegut l'error. Ara cal que es posin d'acord amb la indemnització. En Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
I tu has pogut parlar amb l'advocat que porta aquest cas.
Doncs sí, i José Saez Morga ens ha explicat que l'home, que com deies fa 2 anys que va descobrir els fets, ho va fer o se'n va assabentar quan va contactar a través de xarxes amb una familiar, van anar estirant el fil, es van anar fent proves d'ADN, i és que resulta que tampoc han pogut consultar l'expedient clínic de la seva mare i tota la documentació del cas s'ha perdut, però totes aquestes analítiques, tot plegat, ha quadrat. L'advocat diu que és un despropòsit que li ha alterat la vida i fins i tot li ha afectat la salut.
Es un atentado a la dignidad de la persona, ¿no? Se convulsiona todo, se plantea su razón de existir y de ser y de estar con familias equivocadas.
De fet, ha explicat que durant temporades ha hagut d'estar de baixa. L'advocat també recorda que hi ha un precedent als tribunals de La Rioja del que ells reclamen.
Nos entendemos de acuerdo con un dictamen que hubo en el Consejo Consultivo de Logroño, de La Rioja, que en este tipo de casos el daño se está produciendo no desde que el paciente ha tenido conocimiento de ese cambio, de ese error, sino realmente desde que se produce dicho cambio y sale equivocado ya del hospital.
L'Institut Català de la Salut ha de determinar les pròximes setmanes si indemnitza l'home i amb quina quantitat. Saez Morga explica que ells reclamen 3 milions d'euros i que si la resposta de l'administració no els satisfà, acudiran al jutjat contenciós.
Déu-n'hi-do, quin cas. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Aquest matí ha passat a disposició judicial el treballador d'una residència de gent gran de Canet de Mar, al Maresme, detingut diumenge per agredir sexualment una usuària del centre. El jutjat d'Arenys de Mar, que s'encarrega del cas, ha de decidir si ingressa a presó i si hi ha proves que relacionen aquest home, que té 35 anys, amb altres agressions. Anem cap als jutjats d'Arenys de Mar. Està fent guàrdia la Marta Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia. Es tracta d'un auxiliar del centre. Entre les seves funcions hi havia la d'aixecar els avis, rentar-los i vestir-los. Diumenge, una altra treballadora va trobar que trigava més del compte i va anar a comprovar que no hi hagués cap problema. Quan la dona va obrir la porta de l'habitació on era l'home, va veure una escena que va identificar com una agressió sexual. La dona va sortir immediatament i va alertar els seus superiors, malgrat que l'home li havia demanat que no ho expliqués. Des de la residència es va trucar als Mossos, que van detenir el presumpte agressor. Era diumenge a mig matí, quan el centre era ple de famílies que van a visitar els residents. El detingut compareix avui davant el jutge i també és aquí als jutjats la dona que el va enxampar infraganti i que va donar l'avís, citada com a testimoni. Els Mossos investiguen la suposada agressió de diumenge, però també si podria haver més víctimes. La dona que hauria patit l'agressió sexual és una àvia de 90 anys que, pel seu estat, no hauria sigut conscient dels fets. Comparteix habitació amb una altra àvia amb plenes facultats, però que es dona a la circumstància que diumenge estava a l'hospital. Un cop acabi la declaració de l'investigat, el jutge determinarà l'ingrés a la presó o la llibertat amb o sense mesures.
En fi, i ara escolteu aquest anunci.
Mare, no vull anar al col·le.
Papa, em fa mal el cap.
M'ho puc deixar, no tinc gana.
L'assetjament escolar és un tipus de violència que deixa...
És el nou anunci de la campanya d'educació Busca els senyals. Atura l'assetjament contra el bullying, que posa l'accent justament en això, en la prevenció precoç, en adonar-te que passa alguna cosa. Des del 2021, el departament ha detectat 2.000 casos de violència entre companys. Anem cap a l'Institut Teresa Pàmies de Barcelona, on s'ha presentat aquesta campanya. Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. A diferència de campanyes anteriors que es focalitzaven en promoure la denúncia dels casos i en trencar el silenci de l'entorn, la campanya que llança avui el Departament d'Educació posa l'accent en la detecció precoç dels casos. I és que a Catalunya es calcula que 2 de cada 10 estudiants han patit assetjament escolar. Així ho revela una enquesta de convivència escolar i seguretat elaborada fa un temps per al Departament d'Interior i que avui també han recollit aquí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, reconeix que l'assetjament escolar és la forma de violència que es produeix de manera més habitual als centres educatius i que s'ha de posar l'accent en erradicar-la.
Però no hi ha millora educativa si no hi ha equitat, si no hi ha inclusió, si no hi ha tampoc benestar. I per tant, ens sembla que garantir el benestar de l'alumnat és una prioritat ineludible perquè només d'aquesta manera podrem garantir aquest entorn saludable, aquest entorn de convivència necessari.
La campanya que podreu veure a molts cartells al transport públic o també a la televisió està protagonitzada per l'Ariadna i l'Antonio, dos alumnes que han patit assetjament escolar. Així explicava l'Ariadna el seu cas.
Jo no he patit ni assetjament ni verbal ni físic, però sí que l'he patit, doncs, jo li dic com un bullying invisible. Bueno, jo me'n recordo d'una amiga de la meva mare que moltes vegades passava per davant de l'escola i em veia a mi assentada sola a les escales de l'escola. Doncs són senyals que potser pots dir, ei, no és molt normal.
A banda de la campanya informativa, també s'ha posat en marxa una pàgina web, assetjamentescolar.gencat.cat, que inclou exemples pensats tant per les famílies com per als centres educatius de possibles senyals que poden ajudar a detectar que un infant o jove es pot trobar patint aquesta situació d'assetjament escolar.
El projecte per construir pisos per a temporers i joves a peu de pistes de l'estació de Baqueira-Baret, a la Vall d'Aran, avança. Urbanisme ha donat llum verd d'aquesta iniciativa, finalment, que hauria d'evitar que molts d'aquests empleats hagin de passar l'hivern en autocaravanes per falta de pisos assequibles. Sofia Cabanes, se sap quan començaran les obres?
Bon dia, Marta. Doncs no, però sabem que l'Ajuntament té intenció de licitar l'obra este 2025. Es tracta d'un pla especial que preveu la construcció de 6 blocs de pisos en uns terrenys públics qualificats com a equipaments i que es convertiran en sòl d'ús dotacional. La inversió prevista s'acosta als 7 milions i hauria de ser una empresa qui l'assumís a canvi d'explotar la concessió d'estos apartaments. César Ruiz Canela és l'alcalde de Naut Aran.
La idea és treure a licitació el que hi ha terreny, que venguin empreses, fundacions, qui se vulgui, però ha d'estar empresa que vengui així, és que l'explotació no s'atribuirà a mi a concessió pendent 75 anys, i la macro cregui que, bueno, hi ha un pas d'adeguant entre que el tema de la vivenda, així en Naut Aran, en Val d'Aran, pues no sigui tan complicat.
El problema, reconeix el consistori, serà trobar ara empreses que puguen assumir el cost de l'obra tenint en compte els alts preus aquí a la Vall d'Aran i, a més, treure'n un rendiment. Per això, no descarten modificacions sobre el projecte.
El problema i el cost de la construcció així en la Vall d'Aran, que és molt nauta, més digueu, hi ha empreses que en lloc de tipus d'edificacions com poden ser mòduls, pues digueu sí que és rentable, el que ha d'estar i lloguer assequible. Nosaltres diríem que eren viuendes, allotjaments de 30 metres quadrats, més se poden de 45 o 60 metres, o sigui que igual hi havia empresa i dic que li interessa més haver pisi de 45.
El projecte preveu oferir lloguers de màxim un any en pisos compartits per uns 300 euros al mes.
Un membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Lleida anirà la setmana que ve a judici que s'enfronta a una petició de 20.000 euros d'indemnització o a 2 anys de presó. Està acusat d'agredir un veí del barri de Pardinyes en un enfrontament en què l'integrant de la PA defensava un immigrant que ocupava un pis i que va acabar sent desnonat. A Lleida, Pere Joan Álvarez, què va passar?
Hola, bon dia, Marta. Doncs els fets van passar el desembre del 2020. Segons denuncia la PA, un grup de veïns van assetjar durant 2 setmanes un home que ocupava un pis d'un fons d'inversió. Quan un membre de l'entitat s'hi va desplaçar per Medià i va haver un enfrontament amb els veïns. L'integrant de la PA denuncia que 8 persones el van apallissar, mentre que un dels veïns assegura que va patir ferides que el van obligar a estar 90 dies de baixa. El jove de la PA ha assegurat avui, acompanyat d'una vintena de membres de l'entitat, que l'agredit va ser ell i es declara totalment innocent.
Em van acabar tirant al terra, reduint, donant patades, cops de puny, i doncs, ells denuncien que durant aquest forceig hi va haver una persona que va arribar a tenir 90 dies de baixa. 90 dies de baixa per un moment on jo en cap moment vaig tenir una actitud ofensiva em sembla desproporcionat i una mentida.
El membre de la PA va denunciar, però el jutge ho va arxivar. En canvi, va tirar endavant la denúncia de l'altra part que arribarà a judici dimarts de la setmana que ve. Des de l'entitat asseguren que aquest tipus de fets es produeixen per la proliferació dels discursos d'odi i racistes encapçalats per l'extrema dreta.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Ajuntament de Manresa regala despertadors a tots els alumnes de primer d'ESO per lluitar contra l'ús excessiu del mòbil. L'objectiu de la campanya és evitar que els infants i adolescents de la ciutat s'enduguin el telèfon a l'habitació durant la nit amb l'excusa que els fa d'alarma. Una altra cosa és que ho aconsegueixin. Anem a Manresa, Nàtia Dell, explica'ns-ho.
Doncs mira, la campanya porta per títol una pregunta. Ets addicte a la pantalla? El repartiment d'aquests primers 100 despertadors s'ha fet a l'Institut Escola Manresa, però en total se'n repartiran 1.000. Pol Huguet és el regidor d'Educació.
Perquè no sigui una excusa, necessito el mòbil per despertar-me els matins, no és necessari, però n'hi haurà d'altres. Una, per exemple, unes estovalles als restaurants de la ciutat, perquè quan la gent va a dinar reflexioni sobre les conseqüències que té deixar el mòbil a l'infant perquè calli mentre tu menges tranquil.
Però també convidant els adults que es desenganxin del mòbil durant els àpats i converteixin aquest espai en una oportunitat per conversar amb els seus fills, que és important. També hi haurà missatges, per exemple, reflexius pintats a terra al carrer per captar l'atenció dels que no aixequen el cap del telèfon. Accions, per tant, ja veieu, diverses en aquesta mateixa línia. I és que l'abús dels mòbils pels infants i adolescents és molt negatiu, alerta Dominica Díez, psicòloga clínica responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del TAIA, implicats en la campanya.
Estem veient cada vegada que hi ha més efectes a nivell de salut, tant a nivell físic com emocional. Molts problemes a nivell visual, casos d'obesitat degut a la conducta de sedentarisme, mal de cap, problemes també amb l'atenció.
També afecta les relacions socials o a la baixa autoestima, per exemple. Per tant, s'ha d'entendre que les pantalles són un problema de salut pública. La campanya també té el suport del col·lectiu Adolescència Lliure de Mòbils. La Gemma Franquesa en forma part.
Avui en dia les famílies rebem una pressió brutal per comprar un smartphone, un mòbil amb internet al començar ESO i volem revertir això i aquesta campanya crec que ens ajudarà a tenir menys pressió social, a no banalitzar aquesta tinença.
La Gina té 12 anys i és de les poques de la seva edat que no té mòbil.
No tinc mòbil perquè els meus pares creuen que fins als 16 un menor no n'ha de tindre. Més d'un cop he dit que jo el necessitava, bueno, més que necessitava el volia, però quan li dones voltes te n'adones doncs, que no és tan necessari.
L'Aran sí que en té i explica perquè, segons ell, el necessita.
Per xutar amb els amics, per quedar, per demanar els deures.
I tot això, Marta, sense oblidar que els adults som el model a seguir. Així que el primer que hem de fer és preguntar-nos si nosaltres també estem o no enganxats al mòbil i començar a posar límits.
Que difícil això, Nati, que difícil. Les famílies de l'Alta Ribagorça, en peu de guerra, en aquest cas per la falta de pediatres a la comarca, denuncien que els han reduït a un terç el servei que tenien, un servei que de fet ja consideraven insuficient. Tot i que des de Salut ja han començat a enviar pediatres de substitució i s'han compromès a restablir el servei tan aviat com sigui possible, les famílies, Pau Rovira, no estan gens satisfetes, oi?
Hola, bon dia. Doncs no. De fet, com han denunciat els afectats en una carta, aquest estiu es va jubilar una metgessa del CAP del Pont de Suert i no es va cobrir la plaça, fins al punt de disposar només d'un pediatre un matí i una tarda a la setmana. Un terç del servei que hi havia, diuen, ja per si insuficient. Des de fa uns dies, la solució provisional ha estat desplaçar pediatres d'altres comarques amb l'increment de despesa de diners, temps i risc en desplaçaments que això suposa, afirmen. També que no es pot cobrir adequadament un servei de pediatria entre tres comarques en Ports de Montserrat muntanya i carreteres perilloses si hi hagués una urgència. L'Alta Ribagorça és la comarca que té l'hospital de referència més lluny del territori. L'Hospital de Viella està a 45 minuts des de la capital de comarca i a 60 minuts des del poble més allunyat de la Vall de Boí. Per tot plegat, demanen solucions. La delegada del govern al Pirineu, Sílvia Romero, assegura que hi estan treballant.
Bé, respecte del servei de pediatria al cap del Pont de Suert, que hi havia hagut una disminució de servei, el compromís del CatSalut, la regió sanitària, és retornar la mateixa activitat que hi havia, el mateix servei, i això doncs serà possible en breu.
Les famílies denunciants, però, volen anar més enllà i demanen a Salut que incrementi el personal de pediatria a la comarca.
I ara ens n'anem cap al Prat de Llobregat, on avui el govern ha inaugurat un nou centre Barnahus en aquest municipi del Baix Llobregat, i diu així el govern que culmina el desplegament d'aquests centres d'atenció a infants i adolescents víctimes de violències sexuals. Al Prat, David Àngela.
Hola, bon dia. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, han inaugurat avui aquest centre. És el 14è de tot Catalunya i amb ell es culmina el desplegament d'aquesta mena d'instal·lacions. Martínez Bravo les ha defensat davant d'un problema, el de la violència sexual, arrelat a la societat.
Aquest tipus d'iniciatives són claus no només per donar una protecció i la major, els majors ajuts i recursos a aquestes famílies, a aquests infants que han patit aquesta situació, però crec que també és important reivindicar-los com una eina per la prevenció dels abusos, en el sentit de que aquestes iniciatives, ja ho estem veient, estan fent aflorar molts més casos, i això és molt positiu, perquè hem de ser ben clars i ben fermes, cap cas d'abusos sexuals tindrà impunitat.
L'equipament, pensat també per atendre les famílies de les víctimes, està dissenyat per oferir una atenció integral amable lluny de la fredor de les comissaries i hospitals. Disposa més d'un circuit tancat de televisió per gravar el testimoni de l'infant que permet crear una prova preconstituïda evitant que hagi de declarar presencialment en seu judicial.
Són 2:45 de dues. Produir un litre d'oli en plantacions tradicionals de secà s'ha encarit i ja costa uns 5 euros al litre, el doble que en finques on es cultiva de forma intensiva, que, per cert, encara són molt minoritàries tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Experts de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, pronostiquen que el preu per nosaltres, els consumidors, que últimament ja hem hagut de pagar molt per culpa de la sequera, molt car l'oli, doncs que el preu baixarà la pròxima campanya, però alerten que tothom ha de ser conscient que cal que l'oli sigui rendible per al pagès. Tot això s'ha posat avui damunt la taula, el primer fòrum de l'oli que s'està fent a les Borges Blanques. Estela Bussoms, asseguren que s'ha de garantir la continuïtat de les explotacions també per raons ambientals.
Hola, Marta, bon dia. Sí, ambientals i paisatgístiques. En primer lloc, perquè els camps d'oliveres juguen un paper clau en la gestió d'incendis, perquè poden actuar de tallafocs i perquè configuren un paisatge singular lligat a les construccions de pedra seca, que és un valor que no es pot perdre. Ho ha explicat l'investigador de l'IRTA, Juan Francisco Hermoso, que ha fet aquest pronòstic de l'evolució dels preus.
Las estimaciones que hay es eso, que bajará de los 10-11 euros que ha llegado, pero se puede quedar en torno a los 5-6 euros, que todavía sería un precio defendible. El problema es, si baja de ahí, habrá muchos productores tradicionales que estan condenats.
Tot això en un fòrum en què també hi ha hagut debat al voltant de l'aplicació de l'agricultura regenerativa als conreus de l'olivera. Estem parlant sobretot de deixar de llaurar i també de deixar de fer servir herbicides per millorar la salut dels sòls degradats. Ho ha defensat Francesc Font, pagès i enginyer tècnic agrícola.
Pot haver-hi un peatge productiu, es poden reduir produccions. O sigui, aquests debats no són infundats, sinó que són totalment coherents i passa. El que és un procés que quan es passa es va a un lloc millor, on tot funciona més bé i on els pagesos ens guanyem més bé la vida. Llavors és un peatge que molts decidim pagar durant un any o dos per arribar a un objectiu millor.
Una altra demanda que el sector fa a les administracions és que s'ampliïn els sistemes de regadiu per assegurar la producció en temps de sequera.
Després d'anys de debats i discussions, finalment els ajuntaments de la Cerdanya s'han posat d'acord i canviaran el model de residus comarcal. La veritat és que tenien molta pressió perquè la Cerdanya està a la cua del reciclatge a Catalunya. Anem a Puigcerdà. Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
I quin és aquest canvi de model? Què faran a partir d'ara?
Doncs aplicaran un sistema híbrid en la recollida selectiva. Conviuran dos models depenent del lloc, de quin municipi estiguem parlant. A les poblacions més grans, amb més activitat, implantaran el port a porta. Estem parlant de Bellver de Cerdanya, Llívia, Urús i Prats i Sansor. En canvi, a la resta de nuclis, més petits o que tenen molta segona residència, hi haurà illes de contenidors, contenidors tancats, que s'obriran amb clau electrònica. Isidre Chia és el president del Consell Comarcal.
I després molts ajuntaments han optat per fer el sistema mixte, que és porta a porta, més illetes.
És la solució salomònica que han trobat a la Cerdanya per millorar els índexs de reciclatge, que, com deia, són dels pitjors de Catalunya, estan a un 27%, mentre que la mitjana catalana és el 46%. Josep Maria Isern, responsable comarcal de Medi Ambient, creu que ho revertiran de seguida.
Esperem pues, unes recuperacions entre el 55-60% el primer any i, amb la conscienciació de la gent, la pressió que posarem.
Aquest canvi de model serà progressiu, ha començat aquesta setmana, coincidint amb la nova concessió en la gestió de residus, i s'allargarà un any i mig perquè la gent s'hi pugui acostumar.
Però en mica, a mesura que vagin arribant els contenidors i que ja arribin els camions, doncs es podrà fer la gestió que tenim contractada.
Això sí, la capital de la Cerdanya, Puigcerdà, queda fora d'aquest acord comarcal perquè han decidit que ells gestionaran els residus municipals pel seu compte.
I Tàrrega també ha començat aquesta setmana a repartir cubells de brossa per aplicar a partir aquí del novembre el sistema porta a porta. És la ciutat més gran de la demarcació de Lleida que incorpora aquest sistema després de Solsona i Sort, on ja fa anys que està en marxa. Amb aquest canvi s'espera que l'índex de reciclatge arribi al 75%. Això sí, Lleida, Julià Albàcar, no serà amb totes les fraccions de deixalles.
Bon dia, Marta. Exacte. Serà només per a la fracció orgànica i la resta. Per tant, parlem d'un porta-a-porta parcial. Ho explica així l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan.
Continuarem tenint els contenidors de paper, envasos i vidre al carrer. Per tant, això continuarà igual, però simplement a casa s'haurà de fer aquesta separació i s'haurà de baixar els cubells quan toqui d'orgànica i de residus.
Ahir mateix es van començar a repartir els cubells entre els veïns, uns 8.500 aproximadament, i els que ja el van anar a buscar se'ls va donar també un horari per a la recollida, que en el cas de la fracció orgànica de 3 dies a la setmana i la resta cada 2 setmanes. També es va entregar les claus per als contenidors d'emergència que s'habilitaran un cop es retirin els d'orgànica i la resta del carrer. Tàrrega, amb 18.000 habitants, és la capital més gran de tota la demarcació de Lleida que incorpora aquest sistema de recollida, tot i que és de forma parcial. A tota la demarcació hi ha aproximadament una 60 de municipis que compten ja en sistema de recollida porta a porta, sobretot a les comarques del Segrià i el Pallars Sobirà.
Julià, al final l'objectiu d'aquesta mesura és millorar la taxa de reciclatge. Dèiem abans, per exemple, que la Cerdanya està a la cua del reciclatge de Catalunya. Aquí a Tàrrega, actualment, quina és la taxa?
Doncs està en un 38%. José Luis Marín és president del Consell Comarcal de l'Urgell.
L'índex total de la comarca és el 51% i aquí, en concret, a Tàrrega està el 38%. Aquí a Tàrrega, bueno, és una ciutat ja més gran, és més complicat de calcular, però jo crec que de sortida podríem arribar al 75%.
El porta-a-porta ja s'ha començat a implantar en diversos municipis d'aquesta comarca, arribant alguns a un percentatge de reciclatge de residus del 95%.
A la ciutat de Lleida, en canvi, ja hi ha data per deixar d'aplicar el porta-a-porta als barris de Balàfia i Pardinyes. Al novembre, la Paeria hi tornarà a instal·lar contenidors després que el Tribunal de Contractes hagi avalat la retirada d'aquest sistema. Noelia Casellas, l'equip de govern considera que el porta-a-porta no ha funcionat i destaca, per exemple, la gran fuga de brossa que hi ha actualment al barri.
Bon dia, Marta. Exacte. Es calcula que els veïns de les zones on s'aplica el porta-a-porta llencen la meitat de la brossa a altres zones de la ciutat on sí que hi ha contenidors. Així ho ha explicat el cap d'àrea de serveis urbans, Joan Domingo.
Tot el que és la perifèria del porta-a-porta, on el ciutadà té molt a prop un contenidor, per comoditat o pel motiu que sigui, hi ha molta gent que prefereix anar al contenidor.
El que es farà ara és instal·lar 120 contenidors a les zones de Balàfia i Pardinyes on es fa el porta-a-porta i es tornarà al sistema tradicional a partir del novembre. El canvi es volia fer abans de l'estiu, però s'ha endarrerit perquè el grup municipal del Comú de Lleida va portar-ho al Tribunal de Contractes, que finalment no hi ha vist deficiències. La retirada del porta-a-porta anirà acompanyada d'una campanya d'informació i d'un reforç en la neteja, com ha explicat la tinent d'alcalde Begoña Iglesias.
Per aquest incivisme que estem patint, no? Doncs trobem bosses d'escombreries al voltant de les illes de contenidors, doncs aquest servei de reforç el que farà és recollir aquestes bosses d'escombreries que estan al terra.
La mitjana de la recollida selectiva a Lleida és del 38%, una mica per sota de la mitjana catalana, però la línia de les ciutats de més de 100.000 habitants.
Dos minuts i arribarem a 3:15. La plataforma contrària a la Copa Amèrica de Vela ha demanat a la Sindicatura de Comptes que auditi les xifres de l'esdeveniment esportiu que es fa a Barcelona. La plataforma, que plega més de 140 entitats veïnals i associatives de la ciutat, s'ha reunit al Parlament amb el PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP per demanar-los que defensin fiscalitzar la gestió econòmica de la Copa Amèrica. També tenen pendent una trobada amb Junts aquests pròxims dies. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Els representants de la plataforma asseguren que han vist els partits amb qui s'han reunit disposats a demanar que es fiscalitzin les xifres de la Copa Amèrica. Una de les seves portaveus, Esther Jorquera, ha denunciat que aquest esdeveniment és una iniciativa dels lobbies econòmics de la ciutat que, segons ella, ha comportat una despesa pública desorbitada sense un retorn econòmic real.
La inversió pública s'ha duplicat. Els visitants són fum. L'impacte econòmic és un bluff i l'ocupació de l'espai públic és insultant. En poques setmanes el descrèdit de la Copa Amèrica s'està fent evident. És un fracàs i, a més, és una estafa.
Per tot això, la plataforma contrària a la Copa Amèrica de Vela ha convocat una manifestació a Barcelona per al pròxim 13 d'octubre.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys relacionat amb un segrest a Móra d'Ebre. La Divisió d'Investigació Criminal investiga aquest cas, que estaria relacionat amb el tràfic de drogues. Segons abans el Nacional li ha pogut confirmar a Catalunya Informació, el detingut va intentar fugir per la teulada quan va ser interceptat per la policia. L'alerta al 112 va arribar ahir a les 2:00 PM, quan veïns de la zona hi van trucar per avisar que una persona a l'interior d'una casa demanava ajuda. I la xifra de turistes que ens visita continua a l'alça. Aquest agost han vingut a Catalunya gairebé 2.300.000 estrangers. Això és un 6% més que l'any passat, i en el que portem d'any l'increment s'acosta al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística. L'estada mitjana d'aquest agost ha estat de 6 dies, una mica menys que l'any anterior, però la despesa per persona i dia sí que ha augmentat. Cada visitant s'ha gastat 213 euros diaris, al voltant d'un 7% més que l'any passat. En total, en aquest mes, els turistes estrangers s'han deixat més de 3.000 milions d'euros a Catalunya. El 10% dels comerços de Manresa no tenen els rètols en català, segons un estudi de la Taula per la Llengua, el Bages i el Moianès. Una vintena de voluntaris han estat pentinant durant 2 mesos tots els carrers de la ciutat per comprovar si compleixen amb la llei de política lingüística, que els obliga a fer la retolació fixa com a mínim en català. Nati, quines entitats ho han impulsat?
Al darrere hi ha l'ANC, el Consell de la República, Òmnium i la Plataforma per la Llengua, que han entrat una instància a l'Ajuntament demanant-los que s'impliquin per millorar la situació. Els incompliments que s'han detectat es concentren sobretot en establiments nous i en grans cadenes. El català no apareix en la retolació exterior de 245 establiments, on predomina el castellà, però també hi ha casos on s'opta per l'anglès. Jaume Puig, representant d'Òmnium al Bages i al Moianès.
Hi ha aquesta sensació que si abans anàvem bé, ara retrocedim. I és per això que hem decidit començar amb una campanya d'aquest tipus.
Nati, has parlat amb comerciants?
Sí, en concret hem parlat amb dues botigues centenàries del centre.
Hola. Bon dia, Miquel.
La Montserrat Fontanet, de la Casa del Bacallà, que està tota la vida darrere el taulell, ho veu així.
Deia restaurante. Què costa de posar restaurant? A part de ser català, és internacional. Com que hi tinc molta mania amb això, em remou una miqueta, la veritat. Si perdem la llengua, perdem la identitat.
El seu net, el Miquel Ventura, cinquena generació del negoci, aporta aquesta altra reflexió.
La llibreria que tenim aquí darrere, la rotulació dels cartells és en castellà. És una rotulació modernista i seria un crim treure-la. Llavors, per tema patrimoni, hi ha moltes botigues antigues que tenen els cartells en castellà i que per protecció doncs, no es poden treure. I crec, com a historiador que sóc de formació, que no ho hem de treure.
També hem parlat amb la Montserrat Zurita, propietària d'una arboristeria del mateix carrer que procura parlar sempre en català, diu, tot i que conserva el rètol exterior en castellà.
Ningú mai ens ha dit res sobre el rètol. Sí que a vegades es fixen amb els aparadors, això sí, eh? I a vegades ens corregeixen alguna falta.
Segons l'última enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat, a Manresa un 60% de la població utilitza el català a l'hora d'iniciar una conversa. A tot el país la xifra és del 36%. Malgrat tot, el consistori creu que davant la regressió de la llengua s'han de redoblar els esforços per millorar l'ús social del català. D'aquí l'impuls d'un pla estratègic de la llengua que inclou des de campanyes de conscienciació accions justament per millorar, entre altres coses, aquest tema de la retolació.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Música, colors, dansa i la reivindicació de la diferència caracteritzen el muntatge Priscilla, que s'estrena demà al Teatre Tívoli de Barcelona. Basada en la pel·lícula australiana, que es va estrenar fa 30 anys ja, l'espectacle presenta la banda sonora dels principals èxits de la música disco i un repartiment de 32 cantants i ballarins. Barcelona, Montse Pujol.
Bon dia. Des que el musical es va estrenar per primer cop en un teatre de Sydney, Austràlia, el 2006, el muntatge ha captivat el públic de tot el món i s'ha estrenat a Londres i a Nova York. Des de llavors s'ha representat en 135 ciutats i 30 països i ara arriba aquí a Barcelona, on s'estarà 10 setmanes. El director del muntatge, Pepe Ocio, ha explicat que la música i la veu dels actors i les actrius és en directe i que ha modificat algunes coses del muntatge basat en la pel·lícula per tal d'actualitzar-lo.
Y digamos que el sentido del humor ha cambiado también en estos últimos 10 años. También se tratan bastantes temas de diversidad y por suerte hemos avanzado bastante. Entonces hay ciertas bromas que a mí personalmente ya no me hacían tanta gracia y que las he cambiado. También he cambiado los puntos de vista de algunos personajes a la hora de recibir esas bromas, es decir, no tanto como de quietud, como también de reivindicación.
En un espectacle que promet molta alegria i moviment es poden escoltar temes com I Will Survive, de Gloria Gaynor, que sentim de fons, i Material Girl, de Madonna, entre molts d'altres. Després de les 10 setmanes a Barcelona, el muntatge farà gira per tot l'estat espanyol.
Sabor de Gràcia celebrarà els seus 30 anys sense estar-se de res. L'emblemàtic grup de rumba catalana prepara un nou disc, un gran concert, una exposició i, a més, per si no n'hi havia prou, un documental sobre la seva història, Montse Mas.
Exacte, la pandèmia no els va deixar celebrar els 25 anys com volien i per això, explica el cantant i fundador del grup, Sikus Carbonell, ara han tirat la casa per la finestra.
Compte que el 25 aniversari ens vam quedar una miqueta amb les ganes i crec que ara als 30 volem treure el que portem acumulat i ja que celebrem 30 anys, doncs anem a fer-ho a totes.
El nou disc de Sabor de Gràcia inclourà temes nous i repassarà els grans èxits del grup enregistrats de nou, com aquest Sombra d'un sueño que sona de fons. Seran 20 cançons amb convidats com 31 Fam i Maria Toledo i es publicarà en dos volums. El primer sortirà abans de Nadal i el segon abans del gran concert de celebració dels 30 anys, que tindrà lloc el 15 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, dins el Festival del Mil·lenni. Serà una actuació amb el grup al complet, amics, artistes convidats i una festa gitana, com afegeix Carmona.
Serà la família, o sigui, tindré els amics i la família dalt de l'escenari fent aquesta part de cuerga gitana. I, bon, seran, jo dic, 2 hores de concerts segures. Després ja veurem. Vale? I una festa.
La banda també prepara un documental de 2 episodis i una exposició fotogràfica sobre la seva història i la del poble gitano de Gràcia, el barri on va néixer fa 30 anys.
Les cuines marineres de la Barceloneta i de Palamós s'agermanen al menú Peixos de Tardor. Què és Peixos de Tardor? Doncs s'oferirà tot aquest mes d'octubre al restaurant barceloní Salmar amb assessorament del Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de la ciutat empordanesa. Les receptes recuperen peixos poc comercials, però això sí, ens diuen que molt nutritius i molt saborosos, com per exemple el sorell, el congre, la maira o el gatet. Explica'ns-ho, Òscar Callau.
La proposta culinària del Salmar l'han elaborat conjuntament David Soto, xef d'aquest restaurant de la Barceloneta, i Narcís Oliu, cap de cuina de l'Espai del Peix de Palamós, que és l'aula gastronòmica de la Fundació Pro Mediterrània, que també gestiona el Museu del Peix. Soto ens descriu els plats del menú.
La maira que sempre fem fregir a casa, doncs mira, nosaltres hem fet amb un caneló. Té molta espina, però bueno, s'ha farcit, beixamel i formatge, boníssim. Hem fet la tèmpora de gatet i carxofa, que és una tèmpora feta amb farina d'arròs, tot ben fresc, amb unes gotetes de romesco.
Martí Ramírez, pescador i cuiner, defensa el consum dels peixos que sovint es descarten a la llotja perquè són poc coneguts per al consumidor final.
El sorell, el gatet, la maira, el peix de raballa per fer el brou de la fideuà, són espècies no tan conegudes
la gent no coneix els, no els demana plaça, per tant, si no els demana el peixater, és complicat que li compri el pescador, i això no vol dir que aquestes espècies no tinguin igual o més valor nutricional que el típic lluç, rap, gambes, els camarlans que coneixem.
Peixos de tardor és un menú monogràfic amb 5 plats fora de carta que serveix tot aquest mes d'octubre al restaurant Salmar. Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues, com dèiem, en començar el programa, la Champions de futbol aterra avui a Girona. L'equip de Michel Sánchez rep el Feyenoord en un partit històric. És el primer de la màxima competició europea de clubs a Montilivi. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Uns 10.000 aficionats seran avui en directe a Montilivi, que ha vist reduït l'aforament per les exigències de la UEFA. Dels més de 15.000 socis del Girona, 6.000 seran avui al camp per veure aquest debut europeu de l'equip al seu camp. De fet, seran potser alguns més, perquè la UEFA ha retornat al Girona algunes entrades que finalment no ha necessitat. Localitats que el club ha posat a la venda les últimes hores, només per als socis, i que de ben segur que s'acabaran. I com viu el Girona aquesta estrena històrica a Montilivi? Delfí Geli, president del Girona, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Estàs al focus de tot el món, jugues contra els millors clubs, contra els millors jugadors, és especial, no? Hi ha un dia especial aquí, i tens el cuc una mica per tot el que representa avui els que hem estat en el Girona. Clar. Durant molts anys, passant penúries o dificultats a tercera divisió, a segona B, amb moltes dificultats econòmiques i socials del club, i bé, per sort, doncs avui podem disfrutar de tot el contrari.
Són baixa el Girona, Oriol, Romeu i Blin. Romeu, 2 mesos sense jugar per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa dreta, i Blin, 1 mes de baixa arran d'una lesió al sòlia de la cama esquerra. S'esperen 1 miler d'aficionats neerlandesos, i per això s'ha establert un dispositiu reforçat de seguretat a Girona. El Girona Feyenoord és a 6:45 amb la transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en uns minuts a les 2, Girona Feyenoord de la Champions Juvenil. També avui a la Lliga de Campions, l'absoluta, l'Illa Madrid i Benfica Atlètic de Madrid, partits destacats de la jornada.
Mentrestant, el Barça va golejar 5-0 al Young Boys suís en un triomf que suposen els 3 primers punts dels blaugranes a la Champions.
Amb 2 gols de Lewandowski, un de Rafinha, millor jugador del partit, un d'Íñigo Martínez i un de Camara en pròpia porta. Victòria balsàmica dels blaugranes després de la derrota a Osasuna a la Lliga, i de primer partit també amb derrota a la Champions a Mònaco. De Jong, ovacionat en tornar a jugar després de 5 mesos. Torres va ocupar el lloc del sancionat Eric García, l'11 titular. A la segona part, Ansu Fati va tornar a disposar de minuts, i el central de 17 anys, Andrés Cuenca, va debutar amb el primer equip. Un altre jove, l'extrem mataroní Lamine Yamal, no va rebre gaire bé que Hansi Flick, l'entrenador, el substituís a la segona part.
Bé, forma part de tot. No només hi ha un partit, hi ha més d'un partit. Ha tingut molts minuts. Crec que després d'haver jugat es pot fer un canvi. El Robert li ha passat el mateix, també segur que volia jugar més, però ja està.
Iñaki Peña manté la porteria del Barça 0, i a les pròximes hores s'espera que firmi el contracte al porter Wojciech Szczęsny fins a final de temporada per suplir la lesió de Ter Stegen.
Del poliesportiu, Montse, destaquem avui una estrena de bàsquet.
Sí, el Manresa debuta a la Lliga de Campions de la FIBA, la tercera competició europea. Rep el Benfica portuguès a 8:45 del vespre, un partit que es pot veure per Esport 3. Sentim el base dels vegencs, Dani Pérez.
Amb ganes, no? Per alguns serà el primer partit de la Champions, no? D'altres, doncs, bueno, ja tenim bastants jugadors, no? que han jugat minuts a la Champions, i bueno, conscients, no? que és una competició diferent, una competició on cada partit és molt important, no? Ja que és un grup molt curt, el primer.
I el Barça debuta demà, Kaunas contra els Aguiris a l'Eurolliga. Ernest Macià, bon dia.
Bon dia. Els jugadors del Barça acaben ara mateix l'entrenament, faran el dinar a les mateixes instal·lacions del club abans de marxar cap a Lituània. El vol s'enlaira a les 3 hores catalanes, són 3 hores i mitja de viatge fins a Vilnius, i un cop allà el Barça farà una suau sessió de tir abans de pensar ja en el partit de demà. Un partit que és la inauguració de l'Eurolliga, una pista que és complicada pel Barça, on hi ha perdut 3 els últims 4 anys, però un equip que no és dels habituals a les Final Fours. De fet, des de l'època de Saruna Jessica Bixos com a tècnic, allà fa 7 anys, no arriben a una Final Four i no entren normalment a les travesses. El Barça viatja tot l'equip llevat del jove, l'escorta italià Dame Sar. Darío Brizuela, que va ser baixa l'últim partit per un virus intestinal, finalment sembla que sí que estarà en disposició de viatjar, almenys per vestir-se de curt.
T'ho pots perdre.
I avui que una part del país mirarà i escoltarà el partit de Champions del Girona a casa contra el Feyenoord, també tenim propostes per als menys futbolers. Vosaltres, les bruixes, arriba a la sala petita del TNC, un muntatge basat en documents històrics reals sobre els processos judicials que es van fer al Pallars i Andorra de la important cacera de bruixes dels segles XV i XVI a tota Europa. Un text de Jan Vilanova, dirigit per Alicia Gorina, que estarà en cartell fins al 2 de novembre. Ricardo Darín torna a Barcelona, amb Escenes de la Bèdia Conjugar, al Coliseum, i a l'Espai Texas, un altre retorn, Llegat, la comèdia vitalista on Gunyalons és la mare independent que retroba un fill adolescent en qui fa temps que no s'hi entén.